Entre els anys 50 i 70, milions de persones van abandonar pobles empobrits de l'Espanya rural per anar a treballar a les zones industrials de Catalunya, Madrid o el País Basc. Van arribar amb esperança i una maleta de cartró, però es van trobar barris sense asfalt, sense clavegueram, sense escoles i sovint vigilats per la policia. Aquest gran desplaçament intern, que gairebé no apareix als llibres de text, va transformar el país. Va crear barris perifèrics immensos, va alimentar el creixement industrial i va donar lloc a un moviment veïnal clau per al final del règim. Iván Burdetas Jiménez és doctor en Història Comparada Social, Política i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialitzat en migracions internes, suburbanització i moviment veïnal durant el tardofranquisme, és autor de Nosotros somos los que hemos hecho esta ciudad, una tesi fonamental sobre la lluita veïnal als suburbis de la dictadura. Un podcast del diari Ara i del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Doncs hola, Iván, benvingut, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per la confiança.
Doncs mira, primer et volia preguntar, així com en termes generals, quina magnitud va tenir l'èxode rural, no?, durant el franquisme?
Clar, en realitat la magnitud és d'alguna manera, Espanya, l'estat espanyol, arriba allà on Europa Occidental havia arribat uns anys abans, no? És a dir, es produeix l'èxode rural de la modernitat, no? És el moment en què, efectivament, Espanya doncs arriba al que són els circuits del capitalisme internacional, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, el sector primari deixarà de ser, a partir d'aquest procés, el sector prioritari i passarà a ser el sector secundari, no? El de la indústria, el sector prioritari. Uh-huh. Aquest és com la gran magnitud o la gran significació històrica, no? Més enllà del volum de persones, no?, que estem parlant, que, per exemple, durant la dictadura van arribar a Catalunya més o menys 1.600.000 persones. Wow. No? Per tant, estem parlant d'una magnitud potent.
Important.
I a tot l'estat espanyol són gairebé 6 milions de persones, no?, que canvien la seva residència. Mm. Per tant, sí, és un fenomen important. Sí.
I quins diríem que són els principals focus, no?, de, com d'origen i també de destinació?
Clar, d'una banda el que es produeix és això, no? La pròpia idea d'èxode rural ens parla de que fonamentalment el que es produeix és aquest buidament, no?, d'aquests territoris en base agrària i van a parar allà on ja hi havia una mínima xarxa, no?, industrial. Això no treu també que hi ha d'altres moviments que tenen a veure amb doncs això, amb distàncies més properes, no? És a dir, dels petits pobles cap a la capital de província, moltes vegades com una primera etapa de la migració, no? Abans d'anar, doncs, no ho sé, per exemple, a la conurbació de Barcelona, Madrid, Bilbao, València, Saragossa, doncs van primer a la capital de província de Còrdoba, Sevilla o el que sigui, no? Fonamentalment el que estem parlant és de migracions del sud cap al nord.
D'acord.
I cap al centre, cap a Madrid, no? Madrid s'incorpora doncs com un factor, com un espai d'atracció molt potent en aquell moment.
Llavors eren com les raons, no? Eren pràcticament econòmiques, podem dir.
Clar, aquesta és una de les qüestions que és clau, no? Que és diferent en aquest context. Més enllà de que, de vegades, no? Jo penso, jo i la gent que s'ha dedicat també, no?, a fer recerca, que no podem explicar les migracions només des d'una dimensió econòmica, sinó que hem de poder explicar les migracions també a partir d'altres qüestions. Que el franquisme, des del moment en què és una dictadura, que té una vocació totalitària, és a dir, és una dictadura que neix en un determinat context i que neix a partir d'emmirallar-se, no?, els projectes feixistes europeus, el que pretén també és emular i desenvolupar les seves pròpies estratègies respecte a un control social total de la població. El que significa també, per tant, que el que pretén és d'alguna manera no només regular, sinó controlar les migracions. Això fa, per tant, que la pròpia dictadura, el propi règim, li doni una dimensió política al per què la gent s'està movent. I una altra de les claus és considerar que en el període d'estricta postguerra, quan ja comencen les migracions, no és tan fàcil entendre que la gent migrava perquè les seves condicions en el lloc d'origen eren dolentes i volia millorar les seves condicions en el lloc de destí. Perquè estem parlant dels anys de postguerra, estem parlant dels anys de la misèria, estem parlant dels anys de la fam. Mm-hmm. De tal manera que canviar de residència i anar d'un petit poble a una gran ciutat industrial no significava per se o automàticament millorar les condicions de vida. Mm-hmm. Això significa, i això ho sabem també a partir de les entrevistes, de les fonts orals, que la gent no migrava només per aquesta qüestió, no? Sinó que d'alguna manera utilitza la migració com una estratègia d'alguna manera de resistència al règim, és a dir, de fugir davant del que el règim pretén, que és controlar aquesta població. Clar, com es pot controlar la població? Fixant-la al seu lloc d'origen. No? Si d'alguna manera aquesta gent pot escapar del lloc d'origen on és coneguda, on és controlada, i pot fugir a l'anonimat de la gran ciutat, aquí és on podem entendre, per tant, les migracions amb aquesta dimensió política. No? De resistència, algunes persones es parlen del grau zero de revolta. No? Davant del règim, l'única possibilitat de desfer-me, no?, d'aquests mecanismes de control és fugir cap a espais on aquests mecanismes de control siguin d'alguna manera més laxes. Per què? Perquè no em coneixen. No?
Clar, la ciutat que et parapeta d'alguna forma. No?
L'anonimat, fonamentalment.
Exacte. Quin paper diries que jugava el desarrollismo en aquest procés?
Que el desarrollismo significa un canvi significatiu en el que són les polítiques migratòries. No? El desarrollismo s'inscriu en un moment en què el règim, davant de situar-se gairebé, no? Podem utilitzar la metàfora, està al borde d'un precipici. No? És a dir, els canvis en política econòmica responen a la necessitat de supervivència del règim. S'ha demostrat en un determinat moment, això és durant la dècada dels 50, que la situació econòmica és desastrosa i que això posa en risc la pròpia supervivència del règim. No? Un dels grans projectes d'aquesta política feixista franquista, que era l'autarquia, s'ha demostrat que ha estat un fracàs. No? Això significa, per tant, que s'ha d'obrir. El règim s'ha d'obrir. En quin sentit? En el sentit de la liberalització econòmica, que no social i no política. Això significa que això va acompanyat també d'una liberalització en els controls migratoris, en la gestió de les polítiques migratòries. És en aquest mateix moment, no?, que s'estan donant les mesures dites preestabilitzadores cap a mitjans dels anys 50, que es comencen també a variar les polítiques de restricció de les migracions. Per exemple, es permet la migració a l'exterior, que fins al moment no es permetia, i es comencen a relaxar els controls policials respecte als moviments interns de població. També perquè, òbviament, la necessitat és una altra. No? La necessitat del desenvolupament és precisament de nous braços per a la indústria que s'ha de desenvolupar. No? Per tant, la migració ara sí és quelcom necessari per al règim. El que no significa que el règim oblidi la seva voluntat de control. El control ha de ser per unes altres bandes. No? Ha de ser en el territori on arribaran aquestes persones i no pas en el territori d'on provenen aquestes persones.
Clar, que vinguin a treballar i ja farem, no?
Ja
veurem. Doncs clar, aquestes persones arribaven a les grans ciutats, no? Des del seu petit poble, a la seva petita ciutat, no? I què es trobaven? Què es trobaven a la ciutat?
Moltes vegades el que es troben, i això es desprèn d'una manera molt, molt explícita a les entrevistes, no? Quan entrevistes aquestes persones, el que es troben és una situació que es defineix en termes de no ciutat, no? Es troben en la perifèria, es troben en el suburbi, es troben en un lloc que d'alguna manera no representa la ciutat. I no representa la ciutat en termes físics perquè no s'assembla gens a la ciutat, no? Que podem entendre com aquell lloc que té, doncs, carrers asfaltats, que té enllumenat públic, que té uns mínims serveis o infraestructures. Allà on arriben aquestes persones és precisament tot el contrari, no? És l'altra cara de la moneda d'aquesta ciutat. Això és el que explica que moltes vegades, no?, les persones migrants defineixin el seu espai a partir o del rebuig o de la vergonya. No volen estar allà, tenen vergonya d'estar allà, perquè d'alguna manera aquell no és un lloc digne, no? I sempre s'està pensant en una primera instància en una estació de pas, no? Intentar sortir d'allà el més aviat possible.
Clar, entenc que al principi, no?, del règim va haver molt xabolisme, molta autoconstrucció.
Clar, això respon precisament a aquesta voluntat. Si el règim el que pretén d'alguna manera és controlar, és a dir, evitar les migracions, el que no fa és habilitar polítiques d'assistència o polítiques d'alguna manera que facilitin la vida d'aquestes persones. Això el que està provocant és un efecte no desitjat d'aquestes polítiques. És que operi un procés que estarà a la base de la formació del moviment veïnal, no? Que és un procés d'autoorganització de la vida. A partir d'allò més bàsic, en primera instància, primer aconseguir treball, després aconseguir sostre. Que aconseguir sostre no passa en aquell moment per accedir a un habitatge formal, sinó per autoconstruir el teu propi habitatge informal. Clar, parlem de barraques, però parlem també de coves, o parlem fins i tot del fenomen del rellogat, a aquells barris populars, no?, que començaran a poblar-se d'una manera molt densa, no?, perquè són aquelles famílies que veuen la possibilitat de millorar les seves condicions a partir de rellogar les habitacions. No?
D'acord. I llavors, quines seran, o sigui, has parlat, no?, d'aquesta no ciutat, no? Quines seran com aquestes mancances més habituals que no hi havia?
Clar, mancances de tot tipus. Clar, quan parlem de barraques, el que parlem és fonamentalment d'un petit habitacle que està pensat fonamentalment per poder dormir d'una manera que no sigui a la intempèrie. Això significa, per tant, que no són espais que estiguin habilitats, per exemple, per poder cuinar o per poder fer les necessitats més bàsiques, no? Yeah. El que significava, per tant, que no hi ha accés a aigua potable, el que, òbviament, no hi ha accés a enllumenat, i el que tampoc hi ha en aquests espais són els serveis urbans o les infraestructures associades, no? Doncs parlem de clavegueram, però parlem també, òbviament, d'equipaments educatius, equipaments sanitaris, etcètera, en tot allò que pot fer la vida en termes socials, en termes col·lectius, més fàcils. No? Això també serà habilitat pel propi veïnat. No? Per exemple, l'autoconstrucció de pistes per on jugar a futbol, per exemple, no? O l'habilitació de bars com primers espais de socialització, o de barberies, o de qualsevol altra necessitat. No? Seran aquests primers nuclis de contacte, precisament.
I aquesta col·laboració veïnal de la que parles també entenc que afecta la pròpia construcció, no? O sigui, van construir entre tots les cases de tots.
Efectivament. Clar, aquí el que opera també, i això és molt interessant, és, d'alguna manera, comencen a activar-se el que són una sèrie de valors propis de les classes populars, no? Davant, no?, una situació crítica, comença a operar, però per un sentit de pura supervivència, no? No per aquest imaginari que podem tenir, no?, del vol salvatge, que com a tal, no?, li surt de manera natural aquesta bondat. No, el que es demostra és que és només a partir de l'acció col·lectiva que d'alguna manera es pot sostenir la vida en aquells espais. Això significa, per exemple, l'ajuda mútua en l'autoconstrucció de l'habitatge, o, per exemple, l'ajuda mútua en aquelles persones que tenen un pou i que ofereixen aigua, sí, de vegades cobrant, no?, però ofereixen aigua al seu veïnat. No? Mm-hmm. Això és clau, aquests processos, no?, de solidaritat, reciprocitat, d'ajuda mútua.
Jo, si no t'importa, volia fer com referència a aquesta pel·lícula del 47, no?, que aquesta primera escena en la que se n'adonen que si cadascú intenta construir la seva pròpia casa, se la tiraran, sí, i llavors han de construir entre tots les cases, no?
Sí, això és fantàstic. Jo penso que està molt, 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 molt ben retratada a la pel·li, aquesta primera part. Aquest procés, i aquest procés que deriva d'això, d'aquesta qüestió, podem dir molt menor, però que és central en la vida d'aquestes persones, no? I quina és l'estratègia que d'alguna manera facilita allò que, doncs, això ens pot permetre la vida en aquest espai, no? En un espai en el que el règim no et vol i que el règim fins i tot, no?, estableix polítiques per expulsar-te d'aquests espais. Mm-hmm. Perquè no significava només d'arribar a la barraca, no?, o aquells habitatges informals, sinó fins i tot la detenció d'aquestes persones, no? La detenció d'aquestes persones que són portades al Palau de Missions, en el cas de Barcelona, per a una posterior deportació, no? Per tant, estem parlant d'una violència que no és només retòrica, no és només simbòlica, sinó que té efectes significatius, no? Parlem, per exemple, que entre el 52 i el 57, 15.000 persones van ser deportades des de Barcelona fins als seus llocs d'origen, no? I en tot l'estat espanyol, el nivell de recerca, que encara és precari, són unes 50.000, no?, les persones que són deportades des de les principals ciutats destí de les migracions cap als seus pobles d'origen, no? Entre els anys 40 i els anys 50.
Clar, això, ens pots parlar una mica del servicio de repressió del barraquisme de Barcelona, concretament?
El servicio de repressió del barraquisme de Barcelona es crea el 1949 i és precisament això, és un organisme propi de l'Ajuntament de Barcelona pensat precisament per això, no? Pensat primer per intentar fer una diagnosi de quin és el problema, perquè es parla en aquests termes, no? És un problema el creixement descontrolat de la ciutat, i el que es pretén és, doncs, això, fer aquesta diagnosi, fer un inventari i permetre que aquelles persones que sí tenen, no?, es diu, una vida decente, en tant que tenen un permís de treball i tenen un habitacle que d'alguna manera és més o menys estable, es puguin quedar a la ciutat, mentre que totes aquelles altres persones que no ho tenen i aquelles que puguin arribar siguin efectivament expulsades de la ciutat. No? Això respon, per exemple, a un article que en aquell mateix moment escriu el Néstor Luján a la revista Destino, que parla directamente de la necesidad de una acción policíaca, ¿no? Ajá. Frente al crecimiento del suburbio, ¿no?
Ja.
Són aquestes, ¿no? El discurs del règim en aquest moment és aquest, ¿no? Això és intolerable. I en tant que intolerable, i en tant que el règim té recursos fonamentalment repressius, s'han d'activar aquests recursos.
Clar, llavors hi ha com aquest estigma, no? des del propi règim, no? Però també has parlat de la vergonya, no? Ens podries parlar una mica més d'aquest estigma, d'aquestes sensacions?
Per això té a veure precisament doncs, amb aquestes condicions de vida en aquests espais, no? És a dir, estem parlant que quan no existeix un equipament o quan no existeix un servei bàsic, això significava que les persones potser havien de recórrer un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres, 3 quilòmetres, fins a la primera font pública, no? El que significava no només arribar fins allà, sinó transportar l'aigua d'aquí fins a casa per fer allò més bàsic, que és cuinar i rentar la roba, no? Clar, això és el que explica aquesta necessitat, no? O, per exemple, un testimoni que explicava aquesta sensació de vergonya de, no, és que quan jo estava a la fàbrica, no, i amb els meus amics i em preguntaven on vivia, jo no li deia on vivia. I m'explicava, no? I m'ho deia en castellà, no? ¿Por qué no le digo dónde vivía? Porque si tenía que ir al baño, ¿qué le decía? No, tienes que irte más allá de la vía y cagar en la ondanada, ¿no? Yeah. Porque en mi casa no tengo lavabo, ¿no? Yeah. És aquesta sensació. La vergonya parteix d'aquí, no?
Uh-huh. Has parlat d'aquest moviment veïnal, no? Quan i com comença aquest moviment?
Clar, aquest és un procés molt llarg. Al final, quan intentem entendre, no, els moviments socials, jo penso que el que hem d'atendre és els subjectes protagonistes de l'acció, no? Què és allò que d'alguna manera ens pot explicar per què la gent decideix en un moment determinat actuar de forma col·lectiva a partir, primer, d'identificar una problemàtica i, segon, comprendre que l'única manera de resoldre aquesta problemàtica és a partir de l'acció col·lectiva, no? Clar, per això el que es necessita, i això és clau, és la generació prèvia d'unes xarxes de coneixença, relació i solidaritat. Per això les migracions estan a la base de la configuració d'aquest moviment social. De la mateixa manera que s'estan generant solidaritats per a l'autoconstrucció de l'habitatge, o que s'estan generant solidaritats, per exemple, per a passar informació de on és més fàcil trobar feina, o què és allò que has de fer quan fas el viatge des del teu poble de Barcelona fins a, des del teu poble d'origen fins a Barcelona, és a dir, no esperar-te a baixar a l'estació de França perquè allà està la policia, sinó baixar abans.
D'acord.
És a dir, són aquestes xarxes informals que generen una base sobre la qual es construirà el moviment veïnal. També, òbviament, aquí el que hi ha és un procés d'assaig-error. És a dir, hi ha uns primers intents de petició respectuosa a les autoritats. Què significa petició respectuosa? Demanar cita amb l'autoritat local de torn, escriure una carta al diari, fer un escrit col·lectiu. És la demostració de que els canals que ofereix el règim no serveixen, que al final que s'assaja són altres canals. Altres canals que, òbviament, tenen una dimensió política i uns costos repressius, no? Perquè són l'acció col·lectiva al carrer.
Vale.
Una altra de les qüestions claus en l'emergència del moviment veïnal és que, en el fons, el moviment veïnal, en els seus orígens, està molt lligat a un procés que també opera en l'emergència del nou moviment obrer. És la configuració d'una determinada identitat col·lectiva a partir del filtre de la classe, no? És a dir, la classe social, al final, és aquell element, és aquell suport a partir del qual es construeix un subjecte col·lectiu, un nosaltres, front a un ells, no? Nosaltres, que som la classe obrera, que tenim una sèrie de condicions al nostre espai laboral i una altra sèrie de condicions al nostre espai vivencial, però en el fons som les mateixes persones, no? El que fa el moviment veïnal, d'alguna manera, és emular allò que està passant també a les fàbriques, no? És aquest assaig de l'acció col·lectiva al carrer, no? És disputar l'espai públic a la dictadura, forçar a la dictadura un canvi en aquesta situació, no? Clar, això serà un procés molt lent, no? I un procés amb altibaixos i un procés que tindrà, no, unes determinades per dir-ho d'alguna manera, avantguardes en aquests espais on les xarxes de solidaritat són més tupides que no pas en uns altres, no?
D'acord. Clar, i has dit, aquest nosaltres existeix, no? Però també entenc que dins d'aquest nosaltres, com passa sempre i passa encara avui, no? També, per exemple, a nivell de gènere, no? Hi havia una diferència, no? En aquest nosaltres, no?
Absolutament. Clar, una de les qüestions també superinteressants de l'estudi del moviment veïnal i de l'estudi d'aquests processos de, no només de sociabilitat, sinó també de socialització política als barris, als suburbis, és que el moviment veïnal serà el gran espai de participació política de les dones. Precisament, i per una qüestió clau, perquè les dones, la gran majoria de les quals no estan encara integrades en el mercat laboral formal, fa que gran part de la seva vida es produeixi en el barri. De tal manera que són elles les que són molt més conscients de totes aquestes mancances. No?
Ja, veuen el que falta.
Absolutament, clar. Yeah. Una altra cosa és que, òbviament, no, quan parlem de gènere hem de parlar de relacions de poder, no? I determinades contradiccions que es produeixen en el moviment veïnal. Jo he dit, no, que és el principal espai de participació política de les dones, però no serà un espai en el qual les dones puguin aconseguir espais, per exemple, de poder, decisió, de representació. No? Mm-hmm. Les dones estaran molt presents en el moment del conflicte, però no estaran tan presents en aquells espais, per exemple, d'interlocució, no? De representació. Serà molt difícil que arriben, per exemple, les presidències d'associacions de veïns, no? O d'altres organitzacions veïnals.
Clar, i entenc que també es fa una xarxa dins de la xarxa, que és la xarxa de dones, no? Que suposo que tindrà com una base en les cures dels nens de la casa, però no sé si tenim testimonis d'algú més enllà.
Quin sentit?
Bueno, doncs que dones que sabem que estaven cuinant, tal, però no sé si es relacionaven d'altres formes culturals o tenien com altres coses, no?, que les unien.
Clar, d'alguna manera, i això també, no?, determinades persones que han estudiat aquests temes, que la podem entendre com una de les fonts d'origen de l'articulació del feminisme cap a mitjans dels 70, no? Hi ha diverses fonts d'orígens. Una és la universitat, no? O els grups d'autoconsciència, o els col·lectius feministes entre determinades professionals liberals. Una altra de les fonts d'origen és un feminisme que podem dir d'una arrel més popular, no? Molt més lligat precisament a aquesta quotidianitat, no? Clar, per exemple, les dones en les organitzacions veïnals estaven molt presents a les vocalies que tenien a veure amb aquesta idea de la cura i la reproducció de la vida. Pues estaven presents a les vocalies de salut, estaven presents a les vocalies de carestia, estaven presents a les vocalies de sanitat, d'educació, el que significarà que moltes d'elles faran el pas, això ja és a mitjans dels anys 70, a la formulació de vocalies de dones. El que significa, per tant, d'alguna manera fer confluir, no?, l'agenda feminista amb aquesta agenda veïnal, no? És a dir, entendre també que la dignificació de la ciutat passa per unes determinades reivindicacions que també tenen a veure amb aquest alliberament, no?, d'aquestes tasques de cura que estan assignades a les dones, no? També és interessant, per exemple, entendre que gran part de les dones que participaran de l'acció política, de l'acció social, moltes vegades ho fan des de, podríem dir-ho, valors culturalment conservadors, no? En el sentit que són dones, són persones que estan assumint el mandat de gènere, no? Que estan assumint aquesta idea de, no, el meu rol, la meva identitat passa per mare i passa per esposa, però és que resulta que en aquest espai és impossible desenvolupar aquest rol, no? No tinc les condicions per poder desenvolupar en unes condicions dignes la reproducció de la vida. Per això exigeixo una escola, per això exigeixo un centre de salut, per això, etcètera, no? Yeah. Una altra qüestió és que en aquest procés es produeix una evident politització de moltes dones, no? Per això és clau també, no?, entendre, doncs, això, què està passant en els barris, no?
Clar, estem parlant de barraquisme, no?, però entenc que en algun moment, no?, comença a haver vivenda pública, bueno, i privada també. Com és aquesta transició?
Clar, aquí el que es produeix és, no?, podem entendre també la periodització de la dictadura franquista a partir de com es construeix la ciutat, no? I els dos grans períodes de la dictadura, que és el període de postguerra i el període dit del desarrollismo, el que es produeix és una doble suburbialització de la ciutat. Amb una forma diferent, no? La primera suburbialització és aquella de la pura misèria, no?, de la que hem parlat, és la suburbialització de la barraca, no? És aquest imaginari de, doncs, això, sí, de la barraca, de la cova.
Tenia per aquí apuntada, de fet una paraula, Corees, pot
sí,
ser?
Sí, Corees, sí. Corees era, era una de les formes que no? O un dels apel·latius que es deia, no? cap a aquests espais que es creen precisament en aquell context, no? de la guerra de Corea, és a dir, a principis dels anys 50, per això es deien així, no? Algunes, no, no totes. I deia, no? Es produeix aquesta doble suburbialització, una primera, que és aquesta de misèria, de barraques, i una segona que precisament deriva d'aquell canvi que es produeix en els anys 50 respecte a la liberalització econòmica i a la liberalització dels controls migratoris. No? Uh-huh. És a dir, si la migració ja no es pot controlar, la migració és quelcom que, no, per dir-ho d'alguna manera, ha arribat per quedar-se i que fins i tot és necessari per a aquest procés de creixement, el que és evident és que el règim ha d'actuar. Uh-huh. És això, ja no, el control social ja no passa per retenir a la població en origen, sinó que el control social passa per estar present en aquells llocs on viuen aquestes persones. El que significa, per tant, que el règim efectivament facilita la construcció d'habitatge. Uh-huh. Clar, no parlarem d'un barraquisme horitzontal, sinó que parlarem d'un barraquisme vertical, no? Uh-huh. És a dir, sí, es construeixen habitatges, però això no significa que es construeixi tot allò que és necessari per a reproduir la vida en aquells espais, no? Igualment mancats de tots aquests equipaments, serveis, infraestructures.
Ja, s'assembla més a la ciutat, però encara és una no ciutat, no?
Exacte.
D'acord. Ara volia anar ja com més endavant, no? I com connecten totes aquestes lluites veïnals amb les demandes democràtiques?
Clar, aquesta també és una qüestió molt interessant i que forma part d'això, d'entendre aquest procés com un procés llarg en el temps, no? El que es produeix en tot aquest moment, doncs és això, no? És també un aprenentatge, allò que deia abans, no? Aquest aprenentatge de que els canals de la dictadura no serveixen per millorar les condicions, que resulta que a partir de l'acció col·lectiva sí que es comencen a sumar victòries, això porta a un lloc en el que efectivament el gran problema que explica les teves condicions de vida és la pròpia existència de la dictadura. Això significa, per tant, que es fa aquest lligam que és que per tu aconseguir un fanal o per tu aconseguir que t'asfaltin el carrer, ja no serà només necessari, doncs això, forçar la dictadura a que tu construeixi, no? Sinó que serà necessari tombar aquesta dictadura. És a dir, l'única possibilitat de construir una ciutat diferent, és a dir, una ciutat que estigui, no?, en base al seu valor d'ús i no en base al seu valor de canvi, és acabar amb aquesta dictadura. Això significa que es comença a plantejar un canvi també en el que és el rerefons de l'acció veïnal, no? Que ja no només serà una qüestió de protesta, ja no només serà una qüestió reactiva, sinó que serà fonamentalment una dimensió de proposta, no? Una dimensió activa, no? Uh-huh. En el que sí, es demana allò que manca, però fins i tot es demana quina forma ha de tenir allò que manca, no? Perquè en darrera instància és el veïnat el que el coneix, no? El seu territori, i el que d'alguna manera també es pensa que té dret no només a tenir una qüestió, sinó a poder participar de la construcció. Això significa també que aquesta participació s'eleva a la pròpia construcció, ja no només d'una ciutat, sinó d'un país, d'un règim, d'un altre futur possible. No?
Has parlat de victòries. Quina diries que és la victòria, ja sigui simbòlica, ja sigui material, no? Més important?
Clar, això és molt difícil precisament perquè el moviment veïnal, una de les potències que té és la seva extensió per tot el territori. No? Uh-huh. Clar, no només estem parlant que el moviment veïnal està present a les grans ciutats. No? El moviment veïnal, al final, precisament per l'èxit, no?, de les primeres mobilitzacions, s'acabarà estenent a petites i mitjanes ciutats. No? Per tant, d'alguna manera, a cada barri hi ha una victòria simbòlica. No? Sí que podem entendre que, efectivament, hi ha victòries que són molt potents perquè fins i tot duren encara a dia d'avui, no? Per exemple, una de les més potents a la ciutat de Barcelona és l'Ateneu Popular de Nou Barris, no?
Okay.
En aquell context, no?, de la transició, l'Ateneu Popular de Nou Barris en origen era una planta asfàltica, era una fàbrica on es produïa l'asfalt que havia de servir per construir les rondes, no? El veïnat no només es va negar, no?, a l'existència d'aquesta infraestructura que era contaminant, òbviament, no?, estava a tocar dels habitatges, sinó que el que va fer va ser ocupar, desmuntar aquesta planta es fa el dia, i habilitar, fer realitat una de les seves demandes, aquesta idea de la participació, no? És a dir, generar un espai col·lectiu gestionat pel propi veïnat. I això és el que encara és avui l'Ateneu Popular, no? Mm-hmm. Clar, com aquestes hi ha moltes, no? Per exemple, espais verds, no? Patrimoni, no? Jo què sé, la Casa Golfèrix també aquí a Barcelona, no? Mm-hmm. És producte d'una victòria veïnal. Algunes altres victòries tenen a veure, doncs, això, no? Amb el fre a les polítiques especulatives, no? Uh-huh. Si ja parlem avui de Barcelona com una ciutat densíssimament poblada, no? I amb pocs espais verds, hagués estat encara pitjor, no? Si s'haguessin posat a terme, no? Tots el que eren els plans parcials d'urbanització de les diferents administracions uh-huh. franquistes, no?
Clar, i,
és difícil, no?, pensar en alguna victòria.
Concreta,
no?
Però, ja. Sí. Però sí, bueno, està interessant, no?, com hi ha de tot tipus cultural, a nivell mediambiental, fins i tot, no?
Claro, sí.
Última pregunta ja per acabar. A nivell general, com diries que, doncs, que ha marcat aquest procés migratori les ciutats que coneixem avui?
Bueno, ha marcat aquest... clar, és difícil, no? Però, bueno, al final hem d'entendre, no?, les ciutats a partir de qui hi viu, no? I entendre les ciutats com un organisme que històricament és quelcom viu, no? I és un espai en el que es produeix aquesta hibridació entre la gent que ja hi és i la gent que constantment està arribant, no? Això ha generat, per exemple, i això és molt diferent respecte a d'altres països del nostre entorn europeu, no? Encara avui existeixen en molts espais urbans una determinada identitat de territori, no? Una determinada identitat de barri. I encara avui, per exemple, persisteixen fórmules d'una persona que viu a un nou barri i que va al centre de la ciutat i encara diu bajo a Barcelona, no? O uh-huh, vaig a Barcelona. Uh-huh. Això és quelcom que es reprodueix a Bilbao, a Madrid, a Sevilla, a Saragossa, no? Uh-huh. Doncs aquesta qüestió d'aquesta identitat en positiu del lloc on tu vius, uh-huh. que potser no és aquell lloc fantàstic on ara els turistes visiten, no? Uh-huh. No és aquella ciutat de postal, però és aquest lloc que és teu perquè tu d'alguna manera l'has construït, no? Jo crec que aquest és un dels llegats més potents, no? I que perdoneu, encara permet l'existència d'una xarxa associativa potent, no? Uh-huh. Que ha estat capaç de fer front a les darreres crisis que ens hem trobat, no? Des de la financera del 2008 i amb la formació, per exemple, de les plataformes contra els desnonaments o les xarxes de suport mutu en el context del Covid, no? Jo crec que això és molt, molt, molt potent, no? És un dels legats més importants, penso.
I bonic, no? També.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Ivan. Gràcies per tot.
A vosaltres. Uh-huh.